Sí, sí,
la llengua és molt important.
Sí, sí, importantíssim, molt importantíssim.
Ho deixem aquí. Gràcies, Josep Rull, Roberto Labandera, Ramon de Baciana. Fins la propera. Bon dia.
La propera.
Són les 9 del matí, última hora informativa, els titulars que ens porta la Carolina Costa. També tindrem els esports amb el Ramon Castelló. Després entrevistarem un sacerdot cubà que ens presentarà un llibre sobre la vocació cristiana al sacerdoci a l'illa caribenya. Aquests i més temes fins a les 10.
Són les 9 del matí.
Hola, molt bon dia. L'agència de qualificació Moody's ha rebaixat en 2 graons la nota del deute espanyol, que passa de la U, un notable alt, a la 3, un notable baix. França, el Regne Unit i Àustria, els millors de la classe, amb la nota més alta, la triple A, també n'han sortit, però perjudicats, ja que l'agència de rating els ha col·locat en perspectiva negativa. Crida desesperada de l'ONU perquè la comunitat internacional aturi la repressió a Síria, perquè la seva inacció, diu, encoratja l'espiral d'abusos del règim. El portaveu de la Casa Blanca, Jay Carney, ha destacat que els Estats Units faran tot el possible per aïllar i pressionar el règim siri de baixar el SAT. 3.500 veïns del Poble Nou continuen sense gas 48 hores després de l'avaria de gas natural de dissabte, que assegura que ja ha posat en servei el 75% de la xarxa afectada, però només 1.000 abonats han recuperat el subministrament. I en esports Champions, el Barça està concentrat ja per aquest partit d'anada de vuitens de final contra el Bayern Leverkusen, Alemanya. Ramon Castellola, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. 9:15 i en directe per Televisió Espanyola. Es podrà veure aquest partit del Barça, que jugarà aquest vespre al Mari Arena, l'estadi del Bayer Leverkusen, l'anada dels vuitens de final de la Champions. La novetat d'aquest vespre podria ser el retorn d'homes com Xavi o Sergio Busquets a l'11 titular. En roda de premsa, ahir ja a Alemanya, Guardiola va reivindicar i defensar el compromís de la plantilla i va destacar, en relació a la Lliga, que ells mai llencen cap títol. Haurem d'esperar, a més, prou uns dies per saber on es jugarà la final de Copa. Ahir, Atlètic i Barça van comunicar a la Federació Espanyola de Futbol que preferien jugar a la final al Bernabéu per capacitat. Ara, per tant, el Madrid s'haurà de definir de manera oficial, però tot apunta que rebutjarà aquesta possibilitat i que el partit s'acabarà disputant a Mestalla. Ahir es va jugar l'últim partit de la jornada de Lliga, amb victòria de la Real Sociedad contra el Sevilla per 2-0. L'equip on debutava Mitchell com a entrenador. D'altra banda, també l'Sporting de Gijón va anunciar la contractació de Javier Clemente, l'històric entrenador, per dirigir l'equip fins a final de temporada i acabem amb motor, perquè Dani Clos serà el pilot de proves de l'equip AQRT a la propera temporada del Mundial de Fórmula 1.
Gràcies, Ramon. Fins aquí les notícies. Tornem amb més informació a 9:15.
En primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia.
Passen 3 minuts de les 9. El comentari avui ens arriba de la mà de Manuel Milian Mestre, consultor, periodista i exdiputat. Senyor Milian Mestre, bon dia, endavant.
Hola, bon dia. Avui parlaré sobre un tema que per mi em sembla una de les màximes escàndols que estan produint en aquest temps nostre de la crisi. Els sous escandalosos dels administradors bancaris, especialment dels gestors de les caixes. Poques coses tenen en aquest moment tanta significació i simbologia d'aquest desastre en el que estem vivint, d'aquesta descomposició del sistema econòmic financer, com els sous esplendorosos, la brutal manera de traure recursos a les caixes fins al punt d'arruïnar-les, com estem vivint una tras l'altra des de fa uns mesos o un parell d'anys. A mi el fenomen degeneratiu de les caixes em sobte en part, solament en part. Una institució que administra recursos que són aliens, recursos dels impositors, i que no té uns gestors compromesos en el capital, perquè no són accionistes, que són institucions o són fundacions o són representants dels impositors, etc., que tenen una vinculació un tant vaporosa, i una falta de concreció específica de responsabilitats, jo diria que fins i tot civils i penals, està cridada aquesta institució a tenir mal de caps. I vaja si n'han tingut mal de caps. Desastre tras desastre han begut com han desaparegut les nostres caixes. Catalunya, d'una quarantena que en tenia, acabarà reduïda finalment a dos o tres, o tal vegada Déu no vulgui que a una. Que tots coneixem la caixa gran, com diu la gent. Tot això m'obliga a una reflexió ètica. Crec sincerament que això ha sigut un escàndol de sorbitat on ha fracassat estrepitosament la gestió o el management d'institucions governades des d'una ètica del profit, com diuen els anglesos, una ètica del benefici pur i dur. Atenció, perquè aquesta ètica ha sortit moltes cops de les nostres escoles catòliques de formació empresarial, en un donant noms a Barcelona. Atenció, perquè no sempre s'ha tingut precisament el punt de mira ajustat per veure que sota l'acció econòmica és absolutament imprescindible la base ètica del compromís, de la fiabilitat, de la responsabilitat, de la garantia, etc, etc, etc. Aquesta és la fundamentació de la crisi. Aquesta és la mare dels nous d'aquest fet tan simbòlic i tan extraordinari com ha sigut la hecatombe de les caixes. El saqueig de les caixes, per ser concrets i específics en l'afirmació. No es pot admetre que un director d'una caixa o un gestor d'unes caixes tinguin sous any de 1,5 milió, de 2 milions, de 3 milions, de 4 milions fins i tot d'euros. No es pot admetre des de la perspectiva ètica, no parlo del cristianisme ja, ni de la moral, des de la perspectiva bàsica, ètica, que la gent estigui passant penúries, que els impositors tinguin problemes molt seriosos per rentabilitzar el seu capital i que hi hagi gestors que retrauen els recursos d'una forma brutal. I jo vull exagerar els adjectius perquè estic verdaderament indignat del que cada dia més estic veient. Com és possible que es puguin jubilar amb jubilacions de 3 i 4 milions d'euros o de 9 milions d'euros com les caixes galaiques o de 12 milions d'euros com alguna altra caixa de Llevant? Com és possible que vinguem de reactors com la CAM, administrat per persones absolutament incompetents, que han portat a la ruïna les caixes i, en molts casos, els impositors, els enganyats. Els enganyats per certes operacions financeres dels que no han sigut suficientment informats i, per tant, han caigut en desfets personals, com és ara el recurs que estan buscant alguns de recuperar els capitals de les imposicions prioritàries. Tot això no té nom. Tot això té un nom. Necessitat de justícia. Tot això té un nom. Que no solament el senyor Garzón, que ha sigut un desastre com a jutge, ser-hi jutge, també s'ha de jutjar a les persones que han arruïnat les caixes, que és la font de molts béns socials, que ha sigut una obra esplèndida i una creació moltes vegades pensada exclusivament en termes de beneficència i d'ajut social. Per tant, si indigna és el que ha passat, indignant és el que estem veient amb els sous de gestors que han saquejat aquestes institucions. Jo vull dir aquest matí que com a cristià no puc demanar res més que justícia i processament amb totes les conseqüències penals que corresponguin. Bon dia.
Ràdio Estel.
Cada dimecres, al primer cafè, cap a 2:15 del matí, expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, Doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals per les dolències d'avui dia. Tot amb l'experiència del Doctor Pros i el patrocini de Laboratoris Quinton. Naturalment, Doctor Pros, cada dimecres cap a 2:15 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
Passes fred a casa? Les teves finestres són velles i no aïllen prou? Vols estalviar energia i diners? Torna al Pla Renova't de Finestres. Informa't sobre els ajuts per renovar finestres a planrenova't.cat o al 012. Pots estalviar fins a 4.000 euros. Passa't al doble vidre. Generalitat de Catalunya.
Subscriu-te a la informació que ens uneix i ens enforteix. Ara, per cada nova subscripció al Setmanari de Catalunya Cristiana, t'endús 3 DVDs de regal. La Sàbana Santa, Jornada Mundial de la Juventut 2011 i Sombra i Luz. Més informació al 93 409 2810. 93 409 2810. Catalunya Cristiana, el nostre mitjà de comunicació. Subscriu-t'hi.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
L'altra cara del dia.
La parròquia de la Puríssima Concepció de Barcelona va acollir ahir un acte on un sacerdot cubà, Alberto Reyes, va oferir el seu testimoni i va presentar també el seu llibre Història de una resistència. La situació de l'Església a Cuba, la imminent visita del Papa Benet XVI a l'illa i el futur dels cristians al seu país van ser alguns dels temes tractats. Història de una resistència és el que és el recorregut d'un home jove que es rebel·la contra allò que és irracional al nostre món i a la nostra societat. És el testimoni personal del mateix sacerdot Alberto Reyes. En aquest context, ell es lliura a la dimensió sobrenatural d'una crida que va rebre en la seva joventut, en la seva etapa universitària, en l'inici de la seva vocació i en el pas de la seva formació cap al sacerdot. Sí. Alberto Reyes és aquests dies a Catalunya, porta 15 anys de prevera, va ser ordenat el 12 de desembre de 1996 i ens assegura que afronta amb il·lusió els dies previs a la visita del Papa Benet XVI a Cuba, del 23 al 28 de març. Primer anirà a Mèxic i després a Cuba els últims dies d'aquest període. Amb Alberto Reyes, sacerdot cubà, parlem durant els propers minuts. Alberto Reyes, bon dia, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo está?
Con frío, pero bien.
Más frío aquí que en Cuba,
aquí,
seguro.
El crudo invierno de aquí es distinto al crudo invierno de Cuba.
¿Qué le llevó a escribir este libro, Historia de una resistencia?
Dos cosas. Mucha gente te pregunta, bueno, ¿por qué te hiciste cura? Y, bueno, es que yo no quería ser cura. Si Dios se metió en mi vida y arrasó un poco ahí con mis planes. Y yo tuve que buscar muchas respuestas y hacer un camino muy largo. Entonces, cuando contaba mi historia, generalmente las reacciones eran dos. Mucha gente me decía, oye, a mí eso que has dicho me ha dado luces para mi vida. Y mucha gente me decía, ¿por qué no lo escribes? Y así hasta un día que en la Jornada Mundial de Colonia surgió el tema con unos jóvenes allí sentados en la acera, en la calle, y al final dije, pues yo creo que sí lo voy a escribir. Y ahí está.
¿Cómo vive actualmente un sacerdote católico en Cuba? Aquí a veces nos llega la sensación de que puede haber persecución incluso. ¿Existe esta persecución? ¿Cuál es la situación de la Iglesia en Cuba?
A ver, un sacerdote en Cuba tiene mucho trabajo pastoral, eso es lo primero. ¿Cómo vive en Cuba? Con mucho, mucho trabajo pastoral. No paramos porque hay una sed de Dios muy grande y hay muchas cosas por hacer de todo tipo, desde reconstruir las iglesias donde estás, hasta el trabajo más sacerdotal de confesiones, de catecumenado, de formación de la gente. La persecución, como podía ser hace años, ya no está. Es decir, ciertamente somos una iglesia que, yo diría, vigilada. Es decir, somos una iglesia ante la cual lo que dice, lo que hace, el gobierno está muy atento. Pero, por ejemplo, la práctica religiosa es libre, no hay ningún problema con ir a la iglesia, con bautizar a los hijos, que antiguamente eso supone un problema para mucha gente. Digamos, lo que es el trabajo propiamente pastoral de evangelización puede hacerse en este momento con mucha libertad.
Una església lliure, una creença religiosa que és normal per als cubans, però també una església i una confessió religiosa, la catòlica, en aquest cas vigilada, com ens diu el sacerdot Alberto Reyes. I com està el país, Cuba, actualment, social i políticament?
La situación es muy, ¿cómo decirte? A ver, económicamente seguimos con una situación muy difícil. Y es un pueblo que necesita un cambio y espera un cambio. Yo pienso que uno de los problemas mayores es la desesperanza de la gente. Porque quisiera tener una vida menos agobiante. Pero políticamente, si bien es cierto que por momentos da la sensación de que hay algún cambio, yo creo que está bastante estancado. Es decir, yo no vislumbro en este momento un cambio real en la vida del pueblo. Ha habido cambios cosméticos, ha habido cambios, pero no sustanciales, que permitan a la persona tener o una economía mejor o una expresión de lo que piensa, de lo que siente, mayor. Entonces, en ese sentido, yo veo el país todavía muy trabado y con un deseo muy grande entre la gente de esto que tal vez ya decía, lo que decía ya Juan Pablo II, ¿no? De vivir en un país abierto al mundo. Uh-huh. Eso que Juan Pablo II pidió, yo pienso que eso es como el anhelo mayor de mi pueblo. Vivir en un país donde uno se sienta mucho más libre, mucho más abierto.
Y eso pasa por cambios democráticos. No hay duda de que Cuba vive en un régimen dictatorial.
Sí, eso, es decir, necesitaría ciertamente una reestructuración social mucho más profunda que lo que puede haber ahora.
Avui ens acompanya el sacerdot cubà Alberto Reyes, que és aquests dies a Catalunya, on ha ofert el seu testimoni i ha presentat el seu llibre Història d'una resistència, sobre la seva vocació sacerdotal a la Cuba de Fidel Castro. Bien, en Cuba la iglesia supongo que trabaja, como usted dice, pues a lo suyo, pastoralmente, uh-huh, socialmente.
Mucho.
¿Hay algún puente, de todas formas, con movimientos sociales que pueden ser opositores o que pueden, como es el caso del Movimiento Cristiano de Liberación, propugnar y proponer cambios del régimen desde dentro, con el diálogo, con el pacto?
Es que yo pienso que uno de los problemas es que la disidencia interna no termina de organizarse y de hacer una propuesta, como diría yo, firme. Es decir, a ver, a nivel de pueblo, se sabe que hay disidencia, pero realmente no se siente. Es decir, de lo que más se habla es de las damas de blanco. Pero no hay una, es decir, a nivel así social, o sea, no se habla de la disidencia. A nivel de pueblo, comentario de la gente, que si por el Movimiento Cristiano de Liberación, mucha gente ni lo conoce. Uh-huh. Entonces, yo pienso que lo primero es eso, no hay una unidad firme de la disidencia. Y la Iglesia, a ver, lo que hace es predicar el Evangelio. Es decir, en ese sentido, porque la Iglesia sí no puede convertirse en un partido de oposición, porque la Iglesia es la casa de todos. Y eso tenemos que tenerlo muy claro. Tenemos que estar abiertos a todos, piense como piense. La Iglesia predica lo que tiene que predicar, que es el mensaje de Jesucristo, que ciertamente cuando llega la persona la relanza y la renueva.
Què esperen els cubans de la ja imminent visita del Papa Benet XVI a l'illa de Cuba entre el 23 i el 28 de març, concretament del 26 al 28 de març?
El 26 al 28. A ver, se espera desde una perspectiva muy pastoral, es decir, lo que la gente espera es, bien, este hombre viene en nombre de Dios, ¿qué va a decir a mi vida, qué va a decir a mi relación con Dios este hombre que viene precisamente en nombre de Dios? No se espera con un tinte político, se espera con un tinte plenamente pastoral.
Uh-huh. y ahí se concentrará todo. Escuchar al Papa, lo que diga, aquella famosa frase que usted, don Alberto Reyes, recordaba hace un momento, que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba, pronunciada por Juan Pablo II en su histórico viaje en enero de 1998, cuando usted, por cierto, se acababa de ordenar, casi solo un año antes.
Casi.
Pues se espera un mensaje de ese tipo, de diálogo, de puentes con la sociedad cubana.
Yo pienso que sí. A ver, la Iglesia está muy interesada en un diálogo. Yo pienso que, o sea, Cuba es una gran familia, y una gran familia que necesita sentarse a dialogar todos, incluso con los que están fuera. Es decir, porque los que están fuera muchas veces no han salido porque simplemente querían una vida mejor, han salido por otros muchos motivos y son parte de la isla, aunque estén fuera. Y yo pienso que un diálogo es necesario, es decir, hay muchas cosas que arreglar, y en ese sentido, todo lo que la Iglesia pueda contribuir como diálogo a que haya un proceso de cambio paulatino, pacífico, donde todo el mundo pueda tener un espacio y donde nadie se sienta excluido, pues yo pienso que es algo que la Iglesia ciertamente puede hacer como un gran servicio.
Vostè va néixer l'any 1967, quan els catòlics cubans no podien portar un crucifix ni parlar públicament de Déu. Està totalment superat l'impacte d'aquella situació?
Gràcies a Dios, sí. Gràcies a Dios, sí. El tema religioso es un tema muy público en este momento. Muy público. De hecho, incluso están aumentando poco a poco las expresiones de fe en los medios, muy poco a poco. Es decir, la televisión pone más, televisa más cosas. Y sí, en este sentido, yo pienso que ha habido un cambio muy, muy grande. Y un cristiano, a ver, bueno, a veces, pues no sé, hay algunos colegios que algunos institutos donde sí, no puedes llevar una Biblia, ese tipo de cosas todavía. Pero lo que es ir a misa, expresar tu fe, decir que eres cristiano, llevar un crucifijo al cuello, no, ya eso, gracias a Dios, uh-huh. Nos sentimos muy libres para hacerlo sin que tengamos ninguna consecuencia.
Porque el gobierno de Cuba, presidido actualmente por Raúl Castro, argumenta de alguna manera sus limitaciones cuando las pone a la expresión pública de la religiosidad. Por ejemplo, argumenta una laicidad o un estado laico o no confesional.
El lío es ver también, o sea, el problema es cómo se entiende. Un gobierno laico es un gobierno, digamos, no confesional, lo cual a mí me parece algo muy positivo.
La separación entre el poder temporal
y la fe. Por eso, el cristianismo es una opción personal. Por tanto, no puede un gobierno, digamos, decir es que somos para los cristianos. No, el cristianismo es una opción personal, y esa separación con el Estado, que es para todos, pienses como pienses, tiene que estar. Otra cosa es la limitación de los espacios públicos de la fe, porque la fe no es para vivirla solo del templo hacia adentro. O sea, la fe tiene derecho a una expresión pública que también, digamos, implica el acceso a los medios, que es lo que en este momento no es, es muy limitado.
Avui, dia en què parlem amb el sacerdot cubà Alberto Reyes, hem de referir-nos també a la tasca de l'organització Ajuda a l'Església Necessitada, una entitat que treballa en molts països on l'Església viu situacions de precarietat, unes vegades per persecucions més flagrants, altres, com és el cas de Cuba, per dificultats pròpies del context sociopolític del país. En què es nota l'acció d'Ajuda a l'Església Necessitada a Cuba?
Ajuda mucho, muchísimo, muchísimo. Bueno, la Ayuda a la Iglesia Necesitada ha becado sacerdotes, entre los cuales he estado yo. O sea, yo pude estudiar parte de mi...
formación.
Uh-huh. Gracias a la ayuda de esta organización. Y en este momento en Cuba, tanto en cosas reconstrucción de iglesias o en la acción pastoral, si no contamos con esas ayudas, a ver, la Iglesia podría dar misa y poco más. Uh-huh. Es decir, que en este momento el pueblo cubano vive una situación económica que hace imposible que la misma Iglesia, las mismas comunidades puedan financiar todas estas cosas. Entonces, desgraciadamente dependemos de las ayudas que estas organizaciones puedan dar, porque repito, si no estuvieran, la acción pastoral se reduciría muchísimo.
Doncs des d'aquí, evidentment, valorem amb molta alegria la feina d'entitats com Ajuda a l'Església Necessitada. Suposo que a nivell religiós els catòlics són majoritaris. És la principal confessió.
Sí, sí. El cubano ya desde antes de la revolución se decía que era muy creyente, no practicante.
Uh-huh.
Pero ciertamente cuando uno le pregunta a la persona por qué se decanta, por qué se define, la mayoría del pueblo cubano se autoconsidera y se autodefine como católico. Sí, es cierto.
Sería una mayoría, pues a lo mejor del 70 o el 80%.
No,
no hace falta que afinemos en las estadísticas. Quizá
decir,
no se sabe del todo.
Igual no se sabe del todo.
¿Hay mucho impacto de sectas o de otras formas de espiritualidad?
No. Bueno, está cubano. La religión afrocubana que uh-huh. continúa. Y hay presencia de iglesias protestantes. Está la iglesia anglicana también. Pero, digamos, la mayoría, o sea, está la mayoría de la expresión cristiana cubana es católica. Que somos hijos de España, ¿no?
Sí, sí.
Y la más española de las hijas también.
Sabem que, efectivament, la influència també cultural i religiosa d'Espanya es nota i perviu a Cuba. Com manifesta l'esperança en el futur un cristià que viu a Cuba? A veces, con las dificultades que existen en estos países de América Latina y particularmente en Cuba, tener esta esperanza a veces da una lección al resto del mundo.
Mira, hay una cosa muy bonita que hemos aprendido los cristianos cubanos, y es aquello que decía la española Santa Teresa: solo Dios basta. Solo Dios basta. Es decir, los cristianos hemos aprendido que lo más importante es que Dios esté. Porque si Dios está, cualquier cosa se puede enfrentar, se puede asumir. Por tanto, nuestra esperanza se funda en eso, es decir, en la certeza de un Dios que está, uh-huh. que está. Y lo vivimos así, es decir, si tú estás, Señor, la situación podrá ser de un modo o de otro, pero cualquier cosa se puede asumir. Por tanto, lo importante es eso, esa conexión con el Dios que te ama y que sabe lo que hace.
I el poble cubà sap sobreposar-se a les situacions difícils, sabe superar los obstáculos,
pues
tiene ese carácter
sí,
caribeño,
sí.
Digamos.
Sí, además nos llaman la isla de Corcho, es decir, sí, en ese sentido. Hemos aprendido a luchar y somos, yo creo que somos un pueblo muy, muy luchador.
El sacerdot Alberto Reyes ens ha dit al principi d'aquesta entrevista que Déu tenia uns plans per ell que no coincidien amb els seus. Usted havia planteado otras opciones antes de ser sacerdote.
Oh, sí, cómo no.
Formar una família.
Sí, me iba a casar, iba a tener 4 hijos mínimo, quizás igual 5, iba a ser cirujano cardiovascular, ¿no? Yo tenía mi vida hecha hasta que Dios se metió allí y me dijo, pues va a ser que no.
Le llamó para el sacerdocio. Muchísimas gracias, don Alberto Reyes, por habernos acompañado. Felicitats per aquest llibre, Història d'una resistència, editat per Voz de Papel, que ha estat promocionat aquests dies a Espanya de la mà d'Ajuda a l'Església Necessitada. Feliç retorn a Cuba i espero que pugui saludar el Papa.
Sí, esperem-ho.
Podrà donar la mà, així.
Com no.
Molt bé, que vagi molt bé. Bon dia.
Moltes gràcies, bon dia.
De seguida una pausa, última hora informativa i després més temes. Fins a les 10.
Ràdio Estel.
Cada setmana, Ràdio Estel t'acosta una mica més a Montserrat. Viu amb nosaltres les transmissions en directe des de la seva basílica, de les laudes a 8:15 del matí, el cant de la salve a 1:00 del migdia i les vespres a 7:15 de la tarda. Cada setmana les tres pregàries en directe des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat a Ràdio Estel.
A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana neix el Servei d'Atenció a Persones Separades i Divorciades. Recorda-ho, cada setmana Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 2810. I ara, per cada nova subscripció, 3 DVDs de regal. La Sàbana Santa, Jornada Mundial de la Juventut 2011 i Sombra i Luz. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine. El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat.
Hola, molt bon dia. Convergència i Unió i PP haurien tancat aquesta matinada un acord per als pressupostos d'aquest any 2012, un comptes que demà es voten al Parlament. Això és el que publiquen a aquesta hora alguns mitjans digitals. La Unió Europea publicarà avui la llista de països incomplidors. L'agència de qualificació Moody's ha rebaixat en 2 graons la nota del deute espanyol, que passa de la U, un notable alt, a la 3, un notable baix. Crida desesperada de l'ONU perquè la comunitat internacional aturi la repressió a Síria, perquè la seva inacció, diu, encoratja l'espiral d'abusos del règim. El portaveu de la Casa Blanca, Jay Carney, ha destacat que els Estats Units faran tot el possible per aïllar i pressionar el règim sirí de baixar el SAT. I en esports, el Barça està concentrat pel partit d'aquesta nit de Champions, anada de vuitens de final de la Lliga de Campions contra el Bayern Leverkusen alemany. Sergio Busquets és dubte encara, no se sap encara si ha rebut l'alta mèdica, i d'altra banda encara pendents de on serà la final de la Copa del Rei, perquè l'estadi encara no està fixat i no se sap si finalment serà el Santiago Bernabéu. Fins aquí les notícies, tornem amb més informació a les 10.
Ràdio Estel. RadioEstel.cat i un clic a Ràdio a la Carta. Escolta'ns quan vulguis. Viatja amb el club Més Amics i deixa la rutina com més lluny millor. Tenim el calendari del 2012 ple de destins fantàstics. Del 9 al 19 d'abril, Etiòpia. Del 8 al 16 de juny, Romania. Del 2 al 12 de juliol, Armènia. De l'1 al 9 de novembre, Ceilán i Flandes. I més peregrinatges. Del 21 al 28 de maig, del 17 al 24 d'agost i del 30 de novembre al 7 de desembre, Terra Santa. Informa't al 93 409 2770. Al club Més Amics, volem amics com tu. Truca'ns, 93 409 2770. Mira amunt. Veus la muntanya? Veus el temple del Tibidabo? I saps tot el que t'ofereix? Dia i nit el Santíssim està exposat a la Capella de l'Adoració Perpètua. Pots participar-hi un cop al mes. I el dissabte 18 de febrer, a les 10 del matí, comencem el recés de Quaresma, un temps de preparació, pregària i convivència. Temple del Tibidabo, un munt d'activitats. 93 417 5686.
Un televisor LCD, si és Oki, i de 40 polzades, es veu millor.
I si, a més, per aquest preu t'emportes un altre televisor LED de 19, és hiper millor.
Televisors Oki de 40 i 19 polzades, tots dos, 499 euros. Preu vàlid a la península.
Del 9 al 15 de febrer, setmana de les ofertasses a Hipercor. Preu hiper millor.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta.
Passen 4 minuts de 2:15. Avui us volem proposar una breu conversa orientativa sobre un problema que molts pares i mares, especialment amb fills petits, preocupa: el tema dels polls. s'acaba de publicar el llibre Piojos, insectos de compañía. Es tracta d'una història de ficció en què Olivia, la mare protagonista, aconsegueix erradicar totalment la plaga de polls que afecta la Terra. En un context més real, el doctor Jordi Pou i Fernández, cap dels serveis de pediatria i d'urgències de l'Hospital de Sant Joan de Déu amb una experiència de més de 40 anys en la professió, afirma que si se segueixen unes normes bàsiques i no es deixa de banda el treball d'observació, la victòria contra aquesta plaga també és possible. El llibre, escrit per Rosa Maria Carbonell, en clau d'humor, pretén desdramatitzar un tema tabú sovint i ajudar a trencar el mutisme que impera sobre la qüestió. També confia que el relat pugui crear nexes de solidaritat i complicitat entre els damnificats. El llibre va acompanyat de les il·lustracions de Blanca Gómez, que amb el seu personal segell complementen molt bé el to delirant de la història. Acaba de publicar-se aquest volum, com dèiem, de la mà de Miret Editorial. La seva autora, Rosa Maria Carbonell, filla de Caralps, és llicenciada en Filosofia i Lletres i ha desenvolupat bona part de la seva tasca professional en el món del periodisme. Senyora Rosa Maria Carbonell, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com estem?
Molt bé, molt bé, molt agraïda.
D'on li ve a vostè la capacitat de fer un llibre com aquest que, a través d'una història de ficció, orienta els lectors sobre com combatre la plaga dels polls?
Diguem que ve sobretot per experiència pròpia, perquè durant molts, molts anys ho vaig viure de forma molt intermitent, ara en aquests moments ja no en tinc, però sobretot el motiu principal és veure que la majoria de gent que ho pateix no ho comenta, no ho diu i no ho explica. Llavors, és un dels motius principals de reinfestació. Vaig pensar que fer el llibre podia ser una bona manera de perdre aquesta por, aquesta vergonya i de fer evident un problema que, en el que la majoria, molts estem molt afectats pel tema.
De fet, Rosa Maria Carbonell ja havia escrit un altre llibre, titulat en aquest cas Algun dia Irina, editat per Grijalbo l'any 2003. És una història sobre el càncer infantil, en aquest cas també a través d'un testimoni proper de vostè.
Sí.
En el cas dels polls, quina conclusió pot treure qui llegeixi aquest llibre? Quina orientació, quina llum pot rebre?
A veure, el llibre sobretot penso que el missatge que vol donar és crear, diguem, nexes de complicitat. Qui llegeixi el llibre veurà i qui ho ha patit ho podrà entendre i sentirà exactament que està passant pel mateix problema. Es veurà que si tots en parléssim, si tots aconseguim parlar-ne, en clau d'humor, que és el que fa la protagonista de la història del llibre, si es parla del tema, si no ho amaguem, si entre tots, es diu que hi ha polls, i informem i transmetim el missatge del problema, evidentment que a la llarga molt possiblement podrem erradicar els polls. I sobretot és aquest el missatge, o sigui, parlar-ne, seguir unes pautes determinades, que amb això sí que tenim el doctor que com tu expliques, està ja el llibre i l'aconsella molt bé el tractament, però evidentment també seguir totes les pautes principals que tots fem, però fer-ho d'una manera ben feta i sobretot no tenir vergonya a dir-ho, sobretot.
Més els polls, aquests paràsits que viuen, tenen gran afició per entendre'ns amb els cabells
i
suposo que no fan distincions entre tipus de cabell,
cap,
no?
Cap
infantil
de cabell,
o d'adults.
Sobretot els infantils, evidentment, perquè els nens estan constantment en contacte, estan junts, es toquen els caps, salten d'un cap a l'altre amb moltíssima facilitat. És molt fàcil que els nens ho propaguin, però clar, evidentment passen a la família, la majoria dels afectats, no?
És habitual, i segur que els que ens escolten ho saben, que les escoles...
Són fàbriques.
I es donin missatges, vigileu que hi ha polls. Com és habitualment el tractament? Quan es detecta, no?, les primeres lièmenes o els primers ous de polls, què és el que es fa?
S'acostuma a veure quan es veu el poll i quan hi ha la picor. A veure, el tractament, això és molt opcional de cadascú. Hi ha els productes de farmàcia, hi ha productes naturals. Aquest és el tractament que de seguida tothom, segons el que li vagi millor, pot utilitzar. Ara bé, diguem que la qüestió principal és no abandonar, perquè les llèmenes generalment no s'acostumen a matar amb el producte. Les llèmenes queden generalment latents i vives i al cap de 8 o 10 dies eclosionen. Llavors aquest és el problema. Si no vigilem, si no esperem aquests 10 dies i no hi ha una vigilància continuada, tornen els polls torna als polls els que encara quedaven vius i, evidentment, si no s'ha parlat a les escoles, als familiars o als amics, llavors ja la infestació és, per això és constant, contínua. Però el tractament principal és aquest, és informar i la vigilància. La vigilància és el... És un, diguem, jo diria que és potser el tractament més eficaç.
Entre les opcions més naturals, doncs, a part de passar aquestes pintes que sí, hi ha especials,
sí,
o de posar alcohol, o posar altres...
Hi ha moltíssimes coses naturals, moltes. No necessàriament, com diu en el llibre el doctor Jordi Pou, no per ser naturals són innocues, perquè jo he provat absolutament tot, com la majoria de les mares, alcohol, essències, arbres de te... O sigui que hi ha quantitat de productes naturals, però són productes que també poden provocar irritació en el cabell, són productes que no estan controlats, llavors en determinats casos sí que es poden utilitzar, però també amb prudència, perquè poden també provocar problemes a la llarga. I aquesta, per això vaig voler molt voler treballar amb el doctor Jordi Pou, que és un pediatre que fa més de 40 anys, com tu has dit, que treballa, que és el cap d'urgències de Sant Joan de Déu, que coneix moltíssims casos de problemes de polls, i ell aconsella molt bé i orienta sobre el tractament, sobretot.
Estem parlant amb Rosa Maria Carbonell, llicenciada en Filosofia i Lletres i autora del llibre Piojos, Insectos de Companyia, amb il·lustracions de Blanca Gómez, un llibre publicat per Miret Editorial. S'està començant a promoure. On es pot trobar el llibre?
En aquests moments l'estem començant
a promocionar.
A promocionar, sí, exacte. Sí, segur que en aquests moments està a la llibreria Documenta, a la llibreria Vicky, que està a la carretera de Sants, Petit Príncep. Molt possiblement aviat estarà a Bacus, al Corte Inglés, a Catalunya possiblement també, però encara és molt al principi. Per això sé que encara hi ha molts pocs llocs, no? Però vaja, no crec que trigui gaire està molt més.
A través dels canals i les noves tecnologies suposo que és possible intentar esbrinar on
sí,
hi ha la llibreria
sí,
més propera que els qui ens escolten tinguin.
Sí, exacte.
Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat, senyora Rosa Maria Carbonell. Ha parlat del problema dels polls, piojos, insectos de companyia. Vol afegir alguna última cosa?
En principi, bueno, moltes gràcies a vosaltres per haver-me donat l'oportunitat. I sobretot sí que m'agradaria remarcar molt el tema de la informació. O sigui, que no es tingui vergonya comentar que hi ha polls, que es pot fer en clau d'humor i que a la llarga, si ho acceptem tots... ho erradicarem més fàcilment.
Per cert, la història de ficció d'aquest llibre, que consisteix en el procés d'erradicació total de la plaga de polls
sí,
a la Terra, és versemblant? És possible que s'acabin els polls?
Ojalà. Home, jo crec que si tots...
Perquè no són... la seva desaparició no seria perillosa per l'ecosistema.
No, en absolut. Això seria un regal, la veritat. En aquest cas, segur. Jo crec, sincerament, que si... A veure, erradicar-los del tot, no sé si podrem, però que si informem sense cap vergonya, sense cap... Si comencem, si riem de la situació, jo crec que sí, que aconseguirem erradicar-los d'alguna manera.
Moltes gràcies, novament, Rosa Maria Carbonell. Que vagi bé, bon dia, fins una altra.
Moltes gràcies a vosaltres.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres, a 8:15 de la tarda, Mercè Raga et posa el dia de la jornada a 8:02. 30 minuts on repassem l'actualitat amb entrevistes, convidats especials, reportatges i serveis. De dilluns a divendres a 8:15 de la tarda a Ràdio Estel, 8:02, amb Mercè Raga. Actualitzem el dia només per tu.
Un servei com vostè es mereix. Habitacions confortables, sala de conferències ideal per a trobades empresarials, ambient agradable enriquit per l'entorn natural i una bona cuina de mercat. Tot això i més ho trobareu a l'Hotel Santuari, al costat de l'Església del Sant Crist de Balaguer. Més informació a www.hotelsantuari.com i al telèfon 973 44 64 44.
Si us voleu posar en contacte amb nosaltres, podeu fer-ho mitjançant el correu electrònic elprimercafe@radioestel.cat.
És el moment de connectar amb Jerusalem, com cada dimarts a aquesta hora, on el salesià Joan Maria Bernet ens farà el seu comentari avui sobre els jueus i Jesús. Pare Bernet, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Endavant.
Bé. Què pensen els jueus de Jesús? Com el consideren avui dia? Des dels evangelis fins avui, hi ha hagut moltes oscil·lacions en el poble jueu sobre l'opinió que han pogut tenir de Jesús. Als mateixos evangelis trobem ja reaccions ben diverses. Jueus que escolten Jesús, que l'admiren, que el segueixen, que l'accepten i creuen en ell, i també jueus que el denigren, que el persegueixen i que el condemnen a mort. Durant 20 segles d'història, la figura de Jesús ha estat sempre enigmàtica i problemàtica per als jueus, enfocant-la segons diverses òptiques. Des d'un fals messies, a un impostor, a un il·luminat, un dement, rebutjat de Déu i del poble, etc. És a dir, un concepte prevalentment negatiu i despectiu, de menyspreu i de fòbia contra la figura de Jesús. Tanmateix, la persona de Jesús ha exercit també una gran fascinació entre molts jueus, i molts s'han convertit a la fe cristiana. No hi ha segle en el qual no es puguin comptar per milers els jueus que han descobert la verdadera figura de Jesús i l'han acceptada, fins i tot a causa de la seva vida o de la seva posició social. Modernament, els jueus tenen una actitud bastant diferent. Després de molts estudis de part dels mateixos jueus sobre Jesús de Nazaret, per exemple, Jules Isaac, Jacob Neusner, David Flusser, André Jureguí, i gràcies a una més gran apertura cultural, es va tenint sobre Jesús una visió més objectiva i més respectuosa. Encara que molts jueus continuen amb la mateixa actitud de sempre, alguns fins i tot encara escupen quan passa alguna monja o algun capellà. Aquests són generalment jueus ultraortodoxos, però molts d'altres, la major part, demostren una actitud de més comprensió i una valoració més raonable sobre Jesús, especialment entre els joves. Si més no, admeten la judaïcitat de Jesús, és a dir, que Jesús era jueu, un dels seus, i admiren els seus valors religiosos i morals, la particularitat única de la seva persona, la seva exemplaritat, la seva fama en tot el món i la seva mort en creu com a coronació d'un ideal que ell va viure i va ensenyar.
Moltes gràcies, pare Joan Maria Bernet, salesià des de Jerusalem, com cada dimarts en directe. Fins d'aquí 7 dies. Bon dia.
Bon dia, gràcies a tu, Ignasi.
Ràdio Estel. www.radioestel.cat. Sempre amb tu, Ràdio Estel.
La crisi colpeja amb força i l'atur fa estralls. A la porta de Càritas truquen cada dia persones que demanen feina, orientació i ajuda. Càritas promou la formació per millorar les possibilitats laborals dels col·lectius amb més dificultats. Té pisos d'acollida per a persones sense recursos. Càritas també ajuda a cobrir necessitats bàsiques i treballa per a prevenir l'exclusió social. Per això, ara més que mai, a Càritas ens cal la teva ajuda. T'informarem al 93 344 6900 i al web www.caritasbsn.org. Tu ens pots ajudar.
Com haurien de ser les rebaixes?
Que finalment els mobles que m'agraden tinguin el preu que m'agrada.
A les rebaixes del Corte Inglés, Urban Chic, els mobles més moderns, tots amb un 15% de descompte.
Ara sofàs llit des de només 382 euros.
Però només aquesta setmana.
Així volem que siguin les rebaixes.
Així són el Corte Inglés.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta al món. Sobre bioètica, amb Xavier Sobrevia i Isabel Viladomiu.
Avui parlarem dels fonaments de la bioètica emmarcats en una base més general, que és la dels fonaments del dret. Ens acompanyen, com sempre, la psicòleg clínica Isabel Viladomiu. Hola, bon dia.
Bon dia.
I també el sacerdot i metge Xavier Sobrevia. Bon dia.
Molt bon dia.
I ho farem a partir del fil conductor, que és l'amplíssima i molt profunda reflexió del papa Benet XVI en el seu discurs al Parlament Federal d'Alemanya, al Bundestag, al Reichstag de Berlín, al setembre del 2011, al setembre passat. ¿Qué es el que va a decir allá?
Pues dijo unas palabras y marcó un camino que para la bioética va a tener, bueno, pues mucha importancia, ¿no? Porque allí se afrontó, el Santo Padre habló con muchísima responsabilidad de lo que es los parlamentos, las leyes y los fundamentos del derecho.
Sí, ¿cómo han de actuar los políticos?
¿Cómo han de actuar los políticos?
En aquest sentit, efectivamente. Un comentario y comenzando, pues mira, com a punt d'inici, no? Fixem-nos què va demanar el rei Salomón a Déu quan va començar ell a governar sobre el poble d'Israel, no? I diu, a partir, agafa aquest punt de referència, no? I clar, no li demana doncs això, ni vèncer moltes batalles, ni viure molts anys, ni altres doncs èxits humans, no? Sinó que sàpiga adjudicar el poble i distingir entre el bé i el mal.
Esto es lo que tendría que pedir todo bioético.
És el que acaba dient el papà al final d'aquest discurs a tots aquells polítics que van anar-lo a escoltar, no? I en aquest sentit, doncs, això, realment la buscar la justícia, justícia que, sobre la qual es construeix la pau, que això també dintre del que és el sentit cristià, doncs, va molt unit. Per exemple, jo a vegades celebro la missa, hi ha una missa, doncs, per necessitats diverses, que és per la justícia i la pau. I no tens la missa de la pau sola, sinó tens la justícia i la pau.
Perquè la pau és el fruit de la justícia, no?
I en aquest sentit, doncs, la vinculació gran que hi ha entre aquests dos grandíssims valors i pels quals els polítics han de saber lluitar de veritat.
Bueno, porque aquí quizá la gran aportación ya de esta primera actitud ante la búsqueda de la verdad y de la justicia en bioética es fundamental. O sea, la bioética siempre tiene que y está comprometida en dar una respuesta ante los nuevos avances tecnológicos, ante una sociedad plural y cambiante. Uh-huh. La bioética tiene como este espacio de protección de la vida humana, uh-huh, del respeto al ser humano. Uh-huh. Claro, entonces su aportación está muy ligada también a la política, a lo que es los fundamentos del derecho.
Va a servir una frase de Sant Agustí que diu: si el fonament del dret no és la justícia, diu, què distingeix l'Estat d'una gran doncs grup de bandolers?
Sí, cueva de ladrones.
I no diu una banda, sinó un gran grup de bandolers. No? Llavors, aquí és la importància de que el dret que governa la societat i que està legislat, està preparat doncs, per les lleis que fan els polítics, doncs tingui aquest principi de justícia doncs, molt arrelat i molt clar. Les lleis no es construeixen sobre un no-res. A vegades es diu, no, és que ho diu la llei. Bueno, ho diu la llei, però aquesta llei està feta adequada al que és la realitat i al que és el just. Si no ho és, doncs aquesta llei serà una llei injusta i serà una llei que potser no s'ha d'obeir.
Sí, que no obliguen consciència, clar.
Cauríem amb un positivisme, amb una...
Sí.
Un corrent.
Clar, allò de dir, a vegades, jo recordo en l'esplai de la parròquia, no? Allò de dir, no, això ho diu la norma, i com ho diu la norma ja s'ha de complir. A vegades, en algunes situacions així,
sí.
Doncs dius, per què hem d'anar a dormir doncs, a les 12? Posa, doncs mira, perquè ho diu la norma. Bueno, i qui va fer la norma? I per què es va posar això? Diguem, podia un preguntar-se, no? Home, segurament hi ha unes raons darrere, no? Però dius, és important que no sigui perquè només és la norma, sinó perquè aquesta norma és adequada a la realitat i és adequada a la justícia.
La política ha de ser un compromís per la justícia i per crear així les condicions bàsiques per la pau. Potser aquesta frase, pronunciada al principi del discurs del papa al Bundestag, resumeix una mica l'esperit de principis morals que el papa va voler transmetre als polítics alemanys. Certament, quan un papa parla davant d'un parlament, no s'ha de confondre l'escenografia, no va a fer política, també cal aclarir-ho.
A veure, i el papa el que planteja, i jo penso que és tota una gran reflexió, jo penso que inclús més que una lliçó, el papa va fer una gran reflexió en veu alta, no? Es pregunta, com podem reconèixer el que és just? És a dir, fins ara hem parlat que hem de defensar la justícia, el dret s'ha de fonamentar en la justícia, i si no, potser les lleis serien injustes. Bé, però com reconeixem el que és just? El mateix papa es pregunta.
A dins del pluralisme polític, per uns és més just una cosa, per altres una altra.
Com podem distingir el bé i el mal entre el dret veritable i el dret que pot ser només aparent?
Y lo que es bueno también en este principio también de cómo distinguir el bien y el mal, él reconoce que es responsable internacionalmente y propone unas consideraciones. O sea, hay un problema aquí, se está consensuando leyes que van muchas veces contra la propia naturaleza y viene a alertar de cuál es el camino, qué debemos hacer para... fundamentar mejor, bueno, pues las leyes, la sociedad, que haya más justicia, ¿no? Y aquí es donde empieza él todo el análisis que hace sobre cómo debe ser, cómo se debe hacer este análisis, ¿no? Bueno, dice que el consenso nunca va a ser fuente de verdad, porque nos podemos presentar en un parlamento muchas personas, o sea, la mayoría, nunca va a ser una fuente de verdad, porque la verdad no está sujeta a mayorías. Por tanto, estamos ante un relativismo. Pero no hace muchos programas, no hace muchos días estábamos viendo cómo también desde los medios de comunicación hay muchas noticias, hay muchas verdades que quedan como ocultas, que no quieren que se sepan.
La que comentàvem recentment sobre l'eutanàsia...
Perquè així està funcionant nostra societat.
Sí, sí.
Con majories, con...
No, i el papa encara reconeix en aquest discurs que una gran part de la matèria es pot regular jurídicament. El criteri de la majoria pot ser criteri suficient. Però és evident que per qüestions fonamentals al dret, a les quals està en joc la dignitat de l'home i de la humanitat, el principi de la majoria no és suficient. I aquí dius, bé, per decidir on hem de construir potser un hospital o quina política s'ha de fer doncs, respecte a la construcció del Pla Hidrològic Nacional, jo què sé, per coses d'aquest tipus, no? Sí. Dius, potser sí que al final la majoria pot una mica decidir coses d'aquestes. Però compte, perquè hi ha algunes qüestions que són les més fonamentals del dret en què se juga la dignitat de l'home i de la humanitat i que la majoria no és suficient. I en aquest sentit, doncs, cal veure realment quins són els criteris que han d'orientar perquè les decisions que constitueixen dret i regulen la societat i la convivència estiguin basades en la realitat i en el respecte.
Fa uns anys, adreçant-se a polítics italians, a diputats italians, el papa també va dir que hi ha una sèrie de punts fonamentals, no? La defensa de la vida des de la concepció fins a la mort natural, i no sé si va parlar també de temes educatius...
Bé, aquesta va ser la trobada amb parlamentaris del Partit Popular Europeu que va tenir a Roma.
Sí.
Això va ser... Jo crec que l'any 2005, poc, o 2006.
2006, em sembla. Sí, disculpi, no eren parlamentaris italians només, sinó del Partit Popular Europeu, efectivament, reunits a Itàlia.
I llavors va parlar de tres temes que eren innegociables, que era el tema del respecte a l'estructura natural de la família, el respecte a la primacia que tenen els pares en l'educació dels fills i el respecte al valor de la vida humana des de la concepció fins a la seva mort natural. És a dir, aquests són els tres temes, diguem-ne, que va fer servir la paraula, són innegociables. Perquè són tan importants i tan greus i conformen tant la societat que no podem aquí entrar en un consens de dir, mira, tu et dones una mica i jo et dono una altra. És a dir, aquí ens hi juguem el ser o no ser.
Moltes gràcies, Xavier Sobrevia i Isabel Viladomiu, per haver-nos acompanyat avui en el nostre espai de bioètica parlant dels criteris de les pautes a partir del discurs que el papa Benet XVI va pronunciar davant del Parlament Federal Alemany ara fa uns mesos. Avui, festa de Sant Valentí, per a molts el dia dels enamorats. Us hem acompanyat des de les 8 del matí aquí en el primer cafè de Ràdio Estel. Us recordem que s'està fent a l'aula magna del Seminari Conciliar de Barcelona les 5enes jornades d'ètica i món contemporani, organitzades pel Seminari de Doctrina i Acció Social de l'Església, el SEDACE, de la Facultat de Teologia de Catalunya, en col·laboració amb l'Institut de Tecnoètica de Barcelona, la Salle Universitat Ramon Llull. Entren en diàleg en aquestes jornades el món universitari, l'econòmic, el tecnològic i l'humanista, tenint en compte que la societat actual està vivint una situació inèdita des del punt de vista ètic i tecnològic. A partir de les 7 d'aquest vespre continuen les sessions en un debat sobre el rol de la tecnologia en el món actual, on sempre es busca el seu ús comercial i hi ha un gran interès per intentar trobar explicacions tecnològiques al marge de l'ètica o de raonaments morals, tot plegat amb la llum de la doctrina social de l'Església. Amb aquest apunt, ens acomiadem. Gràcies per la vostra companyia. Hem estat amb tots vosaltres, el Xavi Aguilar a les vies de so, la Sara Cruz a la redacció i la Carolina Costa a la sotsedició, també el David García a la producció. Us ha parlat l'Ignasi Miranda. Que tingueu bon dia. Adéu-siau.
Radio Estel.